Què passa quan una societat es nega a canviar tot i tenir un cataclisme davant seu que amenaça la seva supervivència? És una pregunta que ens podríem fer avui dia, per exemple, davant l'amenaça del canvi climàtic, però que Albert Sánchez Piñol trasllada més de 1.000 anys enrere. Acaba de publicar Pregària Prosèrpina, un llibre amb éssers de ciència-ficció marcada a la casa de Sánchez Piñol, ambientat a l'antiga Roma, romans, amenaces monstruoses i, com sempre, un personatge central que marca un llibre que probablement serà un dels més venuts aquest Sant Jordi. Albert Sánchez Piñol, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Si no fos per l'al·lèrgia primaveral, però pecat a minuta, que deia aquell.
On seràs per Sant Jordi?
Doncs encara no ho sé, segurament a casa meva. I probablement escrivint. Sí, sí.
Amagat en un cau?
No, home, no, jo no m'amago, però, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, que no em sento gust participant de tota la moguda de Sant Jordi.
Però què és el que et molesta? Tenir un cuiner mediàtic al costat que ven més llibres que tu?
No, això és una anècdota que crec que tots els autors que han participat a Sant Jordi l'han viscut alguna vegada, oi? Trobar-te grans intel·ligències sense ningú que vagi a signar el seu llibre i al costat, doncs, no sé, un actor porno que ha fet un llibre més aviat oportunista. No me n'enric, perquè podria ser un bon llibre, però és complicat, però vaja, vull dir, jo mai m'he trobat a gust a partir del moment que vaig publicar el primer llibre en Sant Jordi. Com a lector és un dia encantador, com a escriptor saltes a la barrera a l'altra banda i estàs allà dins d'un model industrial. Jo sempre dic que faig Sant Jordi 364 dies l'any i no el dia aquest on tots
però
anem...
El teu editor no li deu fer gaire gràcia per això.
El meu editor és molt tolerant, com ho demostra que medita, oi? Però vaja, vull dir...
Estàs pendent de les vendes, per exemple? Diumenge que ve estaràs pendent de si surts els més venuts, o no?
Home, això és inevitable, és que siguem sincers. O sigui, deixem la fantasia per les novel·les, oi? Perquè, a veure, jo sempre dic que jo ja entenc de lletres, no?, de números, però és que escrivim un llibre per ser llegit, i és que és clar, a més, que es vengui un llibre ens dona la possibilitat d'escriure el següent, perquè és que al capdavall, ens agradi o no, estem a dins d'una indústria que té aquestes servituds, oi? I una novel·la, no cal que ho expliqui jo, és que és un esforç constant i duríssim que triga moltíssim a elaborar-se i a donar a la impremta. I tot i així encara li faries una altra repassada i tal. No, és una feinada de por, llavors, esclar, si això no té una recompensa en número de lectors, doncs malament rai.
És una feinada, el que passa és que no entenc com pot ser tan prolífic, perquè crec que les tres últimes temporades t'he entrevistat un cop l'any amb llibre nou, amb publicació nova.
Sí, sí.
Aleshores, com t'ho fas? Perquè, a veure, aquest és un llibre que hi ha una documentació, hi ha una part que no és documental perquè és el teu cervell que ens torna a buscar monstres i ens els presenta. Però són més de 500 pàgines, no? Aleshores, que els tens guardats un calaix des de fa temps i ara anem encadenat tres de seguits?
No exactament, però és clar, jo entenc que des de la premsa es veu aquesta idea de que els processos editorials són paral·lels als processos creatius, i no és veritat. O sigui, no és que jo escrigui un llibre i el publiqui, sinó que és que estic fent en paral·lel moltes coses. Aleshores, van sortint segons l'acord que arribem amb l'editor, això és tot. I els dos últims llibres ja els tenia prou enllestits quan vam arribar a un acord perquè sortís publicat, és només això.
Pregària a Prosèrpina, el nou llibre d'Albert Sánchez Piñol, i que sona així.
Els nens i els ignorants del món marcial creuen que una gran batalla és la topada de dos grans exèrcits que xoquen com toros furiosos. El combat degenera en una munió de lluites per parelles i qui més baralles individuals guanya acaba vencent. Res més lluny de la veritat. En els sofisticats temps de la República, una gran batalla és un fenomen complexíssim, brutal i alhora molt difícil d'entendre.
Amb la veu del Carles Debó, posant veu a l'Albert Sánchez Piñol amb aquest Pregària a Prosèrpina, una criatura estranya apareix en l'època romana, amenaça els romans que són al nord de l'Àfrica, hi ha un heroi que ha d'intentar salvar tot un imperi, l'emperador al moment és Ciceró, i aquest heroi és Marc Tuli, que és el seu fill, i que ha de combatre aquesta amenaça. A veure, aquí combines la història real amb la ciència-ficció i apareix un monstre que ho amenaça tot i amenaça la supervivència d'aquest imperi.
Aquesta república, encara.
I
encara són república.
Tu dius que la novel·la va del canvi.
Sí. A veure, jo crec que La immensa majoria de novel·les que se situen a la Roma antiga, el protagonista és la mateixa història de Roma, oi? Aquí fem un canvi, que és clar, per això està la literatura i la fantasia, que és que agafem l'antiga Roma, la Roma del segle I abans de Crist, com un escenari. Un escenari on els personatges coneguts, César, Pompeu, Ciceró, que era el gran polític i orador de l'època, doncs han d'afrontar una cosa, un element fantàstic, que evidentment no està a la història autèntica de com va acabar la República Romana. Però l'escenari és aquest, eh? La Roma de just abans de la Guerra Civil entre César i Pompeu, que passa una cosa. Faré un petit spoiler, i és que els romans han de patir una invasió, però aquest cop no és una invasió ni de germànics, ni de cèltics, ni de cites. És una invasió que ve d'una altra civilització.
De sota terra.
De sota terra. Amb una tecnologia equivalent a la romana, però una mica diferent, però és clar, posa'm aquesta civilització humana universal, almenys a nivell d'Occident, en un dilema terrible.
Que és matar-se entre ells, que és el que estaven fent fins ara els romans, o ajuntar-se per combatre aquest nou enemic.
I han de canviar coses molt profundes de la societat europea, romana, si volen doncs enfrontar-se amb èxit amb aquesta amenaça tectònica, no? Aquesta civilització soterrània que els amenaça amb, bueno, amb la fi absoluta del món.
Tu, això t'ho portes 1000 anys enrere, a Roma, per
2000,
això... 2000, 2000. 2000 anys. Però tu t'ho podries haver portat, per exemple, a l'actualitat i parlar del canvi climàtic com a excusa.
Sí, home, hi havia una... Jo recordo quan ho escrivia, veia aquestes equivalències, oi? Com la humanitat... No sé, és que veiem que no és una dada irracional, sinó que és que això s'ensorra, oi? De que hi ha els científics més seriosos t'estan dient, i tots ho notem, que hi ha uns canvis que seran catastròfics. I, en canvi, seguim entossudits amb mirar cap a una altra banda o això, no? Com la gent prefereix estar embarcada en els seus petits conflictes personals o abans de tenir una visió global del que està passant. I, bueno, l'ànima humana potser sigui així, però o l'ànima humana canvia o el món s'acaba.
Tu has canviat gaire? Quants anys tens ara?
Jo en tinc 57.
S'assembla gaire al Sánchez Pinyol dels 57 anys dels que en tenia 17, per exemple?
Home, espero que no, perquè si no canviem, quina calamitat, no? Quin infantilisme, quina poca experiència i vivència de l'existència humana. No, crec que hem nascut per canviar, jo crec fermament, ara. També crec que hi ha moltes resistències al canvi, oi?
I tu, cap on has canviat, en quina direcció? És a dir, així com popularment diuen que amb l'edat et tornes més conservador,
bueno,
és el teu
ja...
cas?
Ah, sí. És trist dir-ho, eh?
Més de dretes, també?
Això no ho sé, perquè ja no sé què significa ser d'esquerres, no? Això és trist dir-ho, eh? Perquè quan m'ho pregunten realment no sé ja on ubicar-me. Home, jo sempre m'he considerat d'esquerres, però és que quan em pregunten què és l'esquerra avui en dia, ens trobem amb aquest dilema, oi? Jo crec que... Soc dels que creuen que els conflictes són bons, perquè ens ajuden a progressar i a canviar. Sense conflicte no hi ha canvi. O sigui, ara cal canalitzar aquest conflicte i cal, bueno, tenir el valor d'afrontar-lo, també. I això és a nivell individual i a nivell social. Però qui no afronta conflictes i no es canvia ell mateix... O sigui, hi havia una frase de l'Obama, que és bastant de dretes, però que era molt bona.
Home, als Estats Units no hi ha ningú d'esquerres, ja.
Sí, però la frase era bona. Abans de voler canviar el món, intenta arreglar la teva habitació. Si canvies la teva habitació, potser canviaràs una mica el món.
Tu et fas el llit cada matí?
Sí. No, és que si no, és desagradable. Està a començar l'activitat diàries amb el llit desfet.
No. Fins que no ordenes el llit, no comença el dia.
No, entre altres coses, perquè des del meu escritori gairebé que el veig, no? I, home, escriure és posar ordre, en certa manera. Doncs si no has posat ordre abans del teu llit, com vols posar ordre en una història de 500 pàgines? I és que és elemental.
Et llegia un dia dient que parlant del canvi, que han canviat més els teus amics que tenen fills que no pas tu que no n'has tingut.
Sí, clar, és normal. Una altra vegada, no? Perquè molt sovint el canvi és induït i per circumstàncies que t'envolten. Vull dir, el jo és que aquí té poca importància. Jo crec que el que importa és les relacions que tens amb els altres. Aleshores, esclar, jo m'imagino que tenir fills al costat i fer-los créixer, primera, que et posa en un segon plànol. I segona, que et fa veure que, bueno, que tu ets en la funció dels altres, més clarament que si et passes el dia escrivint històries. És que és una realitat una mica estranya, aquesta, la que vivim els autors.
Explica'ns qui era Proserpina.
Proserpina, perquè ho tinguem clar, era la deessa romana del món soterrani. Els romans no creien que els morts anaven ni al cel ni a l'infern, sinó sota terra, que era un lloc una mica ambigu. A veure, dir que els romans creien en la vida sota terra és com dir que nosaltres creiem en la transcendència de l'ànima. O sigui, depèn, perquè la gent és molt descreguda. I els romans del segle abans de Crist eren molt descreguts i molt cínics, sobretot les seves elites dirigents. Però aleshores el títol pren més sentit aquí, perquè el nostre heroi, el fill de Marc Tuli Ciceró, viurà unes aventures que el duran a un altre món, literalment.
A Catalunya, quina criatura misteriosa podria amenaçar el futur del país?
Saps, mare meva, és que... Quina pregunta.
O no ens cap cal criatura misteriosa?
Quin misteri, si està tota la llum del dia, si vosaltres us encarregueu d'explicar-nos quina és la nostra realitat. O sigui, jo crec que les amenaces gairebé sempre són interiors, A Pregària, a Proserpina, això també queda clar. El problema no són tant els tectònics, sinó les relacions que tenim entre nosaltres els humans.
De fet, no calia anar a Roma, no?, perquè, per explicar tot això, perquè tu et fixes en les picabaralles polítiques que tenim aquí, o com poden ser, per exemple, els independentistes o els partits independentistes, que és evident que podrien tenir un rival com podria ser...
el rival.
El govern espanyol, en aquest cas, i són incapaços d'ajuntar-se per fer pinya, no?
Sí. Home, a veure, en aquesta novel·la hi ha veritats polítiques universals, com, per exemple, que la pitjor punyalada és la que et fan els del teu propi bàndol. Això és una cosa que està constant i que recordo perfectament quan ho escrivia. Això, no?, que veies aquesta realitat que pots extrapolar al canvi climàtic o a la política quotidiana, com entre César i Pompeu, que en última instància estan defensant la humanitat tota, ells estan pensant en el seu propi personalisme, el seu propi bàndol, abans de salvar el món d'aquesta amenaça que ve de sota terra. No faré més spoilers, però sí que hi havia algunes pàgines que deies no saps si això és la Roma del segle I abans de Crist o la Catalunya del segle XXI.
Qui escriurà la història de la Catalunya del segle XXI?
Doncs jo espero que siguin els catalans del segle XXII, no? Tot i que podria ser que no n'és així. Hi ha aquesta frase que diu que la història sempre l'expliquen els vencedors, però és que no és veritat.
Ah, no?
No.
Per què?
Pues en qualsevol cas. Vull dir, la Guerra Civil espanyola, qui la va guanyar i qui l'explica, oi? No, a vegades, precisament, crec que amb els perdedors, l'única possibilitat que els hi queda és explicar la seva pròpia història a ells. Jo vaig escriure Victus, 300 anys després, I aquí, clar, és que no puc fer spoilers. Us ho passareu molt bé, Jo m'ho passava
sempre,
bomba.
Però sempre ens ho passem amb tu.
Aquest llibre.
Clar, per exemple, ara parlaves de Victus. Recordo que un dia comentàvem que estaves alterant la manera com escrivies, o l'impacte el produïes ja potser a la pàgina 5 del llibre, no? Per aquesta cosa de que estem llegint sempre amb un mòbil al costat, no?, i que anem sentint alertes i les coses duren molt menys. És TikTok. Aleshores, tu estàs escrivint també aquest... Has escrit aquest llibre amb el model TikTok?
A veure, això és que explicat en 30 segons pot donar una impressió falsejada. Jo l'únic que confirmo és que els ritmes narratius es van incrementant, perquè la nostra societat canvia. I fixa't que abans del TikTok ja existien els anuncis, que alguns anuncis molt meritòriament en 30 segons t'explicaven un relat, oi? Això està molt bé. I això es comunica a les novel·les. Les novel·les d'avui en dia ja no s'escriuen com al segle XIX. Al segle XIX el lector anava molt més reposat, perquè la societat del XIX també era més calmada. I avui en dia això ha canviat. I una de dues, o els autors ens hi adaptem o ens quedem desfasats, és així. Això és una exigència, només és això. T'obliga a enganxar el lector des d'una pàgina molt més inicial que abans. Aleshores, això és un repte. Però, és clar, al segle XVIII, on es produïa Victus, o al segle abans de Crist, on passa Pregària Proserpina, no s'escrivia com ara. O sigui, jo he escrit una novel·la situada en aquell temps, però amb l'estructura narrativa actual, perquè és que si no la llegiria ningú. És que és així. I mira que m'hi miro. I trobarà gent que et dirà és que li costa d'arrencar. Per què? Per aquesta influència brutal de les, no de les noves tecnologies, sinó de la narrativa en les noves tecnologies, oi? És el món de TikTok. Fixa't
Tu tens TikTok?
No, no.
I xarxes socials?
Sí. Jo m'estic passant molt al YouTube, per exemple, perquè allà t'ofereixen el que tu vols i no, és el, no et ve l'oferta donada, sinó que tu la busques, oi? Però...
Què busques a YouTube, tu?
Moltes coses, per exemple, d'història. També hi ha canals, són molt, molt treballats i, clar, com que tenen una audiència gairebé universal, es poden permetre treballar temes específics. Però això està aquí, i està aquí per quedar-se. I el millor que podem fer no és cap renúncia, eh? Senzillament, aquests ritmes accelerats, dur-los d'una manera elegant a la pàgina escrita. És una obligació que tenim, perquè és que, si no, el lector... És que se'ns envalla entre les mans. I serà culpa nostra, dels autors, no del lector, oi?
El greu problema de les magistratures romanes era que duraven el que dura un sospir. Tant si s'exercia de cònsol com si feia de general, un home sabia que només tenia un any o una campanya militar per obtenir èxits immortals. En aquest aspecte, la república era estúpidament inflexible. La gent és estranya. I algunes institucions polítiques, encara més.
Ara et passa una mica el mateix, perquè els càrrecs polítics ja no duren 23 anys com Pujol.
Sí, és veritat que, mira, i això, aquest petit detall no m'havia parat a pensar-ho, però sí, eren les institucions romanes antigues, eren raríssimes, eh? Si tu pares a pensar, duraven poquíssim i els polítics tenien, bueno, això, la urgència d'aconseguir el màxim d'èxits possibles en el mínim de temps que durava una magistratura, oi? No, i avui en dia és això. També el TikTok també va a la política, eh? No podem esperar que només ne vagi a la narrativa.
No, és que ara viuen... la campanya electoral de les municipals també la faran a TikTok, eh?
Allà, home, només faltaria. Hi ha tot àmbit on puguin accedir-hi. Però allò trist és que la falta de memòria, que això sí que la podem mantenir els lectors i els electors. Respecte dels canvis que aquests polítics prometen i després el que fan. Però és que es viu a cop de titular, a cop de l'actualitat més efímera. Home, jo penso que la literatura és un combat contra això. Un llibre es fa per perdurar. I es fa perquè això, perquè conservar la memòria de moltíssimes coses, no només de la política, també de l'art i de la cultura.
Creus que som davant que molt aviat hi hagi una màquina que sigui capaç d'escriure un bon llibre? Amb tot això de la intel·ligència artificial?
Com que tot s'accelera, fa uns dies t'hauria dit que no. I ara començo a dubtar de la meva resposta. Però jo encara ho dubto molt. O sigui, jo crec que una màquina pot arribar a tenir un bon estilisme. Una màquina pot arribar a tenir, per què no, una bona estructura narrativa. Però compaginar-ho tot d'una manera original, això és molt difícil. Jo també he mirat algunes proves d'això, d'aquest xat, i continua sent molt infantil. Ara, tot canvia, una velocitat tan extremada que potser sí que algun dia faran alguna cosa. Però jo encara sóc optimista en el sentit de que no crec que ens substitueixi una màquina a un creador d'històries. És relativament difícil, perquè hi ha un punt que excedeix a la pura, simple mecànica narrativa, oi? Que tots els relats són tres actes. Ara, el seu contingut, la seva capacitat per fer-ho d'una manera diferent cada un, això és el que crec que encara no arriba a la màquina, tot i que tingui certes possibilitats, eh? Però encara no estan aquí.
Quants llibres més tens guardats al calaix?
No, això és un secret professional, entre altres coses, perquè és un treball en procés, no? No tot el que comences a...
Pots escriure dos llibres a la vegada?
I més
sí,
coses.
Ja ho fas, eh?
És que vivim en un món... Bueno, jo crec que la creativitat sempre avança en paral·lel, amb moltes fronts, oi? No és que això, que escrivis un llibre es publica. No som màquines, justament, per això, perquè podem fer moltes coses alhora i de molts gèneres, que si teatre, que si novel·la, que si conte. I no tot acaba això, dins de la indústria. Ho fas perquè has nascut així, no? Perquè t'has criat així, perquè ets un narrador, però no tot va a la impremta.
El 23 d'abril no trobareu Albert Sánchez Piñol signant per Barcelona, però segurament sí que formarà part del rànquing dels més venuts. Si et demano que me'l signis ara, me'l ho faràs?
Jo no tinc cap problema amb signar
llibres. Doncs mira, te'l deixo aquí.
Continuo pensant que el llibre no canvia,
Ja, però mira, té un altre valor, Signa, signa.
I tant, i tant.
Signa, signa, que anirem aviat a la publicitat. Albert Sánchez Piñol, moltes, moltes gràcies. Molta sort amb el que vindrà. I ni que sigui avançar-nos de cap on anar el proper o no? O sigui, és que jo
potser
recordo...
Potser sigui una novel·la de por.
Ah.
Por.
Por de debò, eh?
Sí, por de debò.
Ah, no és el meu gènere,
No, ja ho sé, però... Quan una història és bona, és difícil resistir-te a escriure-la.
Clar, has fet dues novel·les històriques, perquè recordo la història de Napoleó que vas venir presentar l'any passat, i l'anterior era l'estructura de la narrativa, no?
Allò era un assaig. Parlaven justament d'això, no? De com es construeix un relat. És veritat que el monstre Santa Helena i Pregària Prosèrpina hi ha un element fantàstic, però són molt diferents. El monstre Santa Helena parlàvem de les relacions entre cultura i poder. I a Pregària o Prosèrpina, a Prosèrpina parlem de què? Una de dues, que és o canviem o el món s'acaba.
I bolos en fas, allò d'anar a clubs de lectura, trobar-te amb els oients?
Sí, n'he fet.
Amb els oients, amb els lectors?
Sí, és el que deia de fer Sant Jordi 364 dies l'any, oi? A pas és que també cansa una mica, perquè és clar, és que és una feinada anar-hi, passar-te la tarda, però jo mai m'he negat. Però clar, el que sí que faig és dosificar-me, perquè és clar, és una mica al final... Però sí, sí, jo crec que hem d'estar a prop dels lectors, que és el que justifica la nostra existència mateixa.
Una abraçada, Albert Sánchez Piñol, moltes gràcies.
A tu, moltíssimes gràcies.
Fem una pausa i de seguida el suplement torna a l'original, torna al comunista. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.